Bona tarda, una vegada més, l'hora del vermut us farà una estona de companyia abans de posar-nos tots a dinar. Espero que us fem passar una bona estona, agradable, però sobretot serà agradable si vosaltres col·laboreu, truqueu, participeu, opineu, critiqueu, argumenteu, on feu un bon acudit, també ho necessitem. Okay. He començat ja la frescaina i veig que les meves col·laboradores i col·laboradors amb una mica de cara de fred. Anem-los a saludar ràpidament. Senyor Josep Clua, bon dia o bona tarda. Què tal? A Reus també fa fred? Més ventós, no?
Sí, molesta més. Aquí s'està...
Ja has anat a visitar la capsa Gaudí?
No, no hi he anat encara. No, no.
Vés-hi, eh? Has de portar 6 euros a la butxaca, eh? Sí. Si no, no et deixen passar per la capsa. Doncs val força la pena, eh?
Sí, des de fora l'estil no és gaire Gaudí.
Home, l'estil és per tombar d'esquena.
Bueno.
La Rosa Gairal, ja ha vist la capsa Gaudí?
No, 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 de fora.
Abans era el Banc de Santander.
Sí, això sí que ho havia vist, el Banc de Santander. Sí.
Entrava sovint, ja ho sé, perquè ets
sí,
una dona
sí.
De
tenia
possibles.
Tenia la fortuna allí i la vaig haver de canviar de banc. Sí. Mira.
Clar, tenies un botín, no?
Un com botín.
El senyor
botín. Un botín, un bon botín.
Que, per cert, el senyor Botín aquesta setmana ja sabeu que ha fet les vendes aquelles que fa ell. Ha venut un banc amb un altre banc. A mi m'agradaria que un economista com el Josep m'expliqués com es ven un banc a un altre banc. Els que som poc lletrats en matèria econòmica, és com a sorprenent, no?
Pues mira, com qualsevol venda que es pugui fer i indiferent, qualsevol venda
com
que es pugui fer.
Més, ell, ja
sí, sí.
Amb calés tot s'arregla.
És com a cabent tomàquets.
Quants milions d'euros, no?
Sí, 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 amb 4 duros no el comprarà ningú un banc, però ha considerat que això li anava
però
pel negoci.
Però quan tu vens un banc, què vens? Els diners que hi ha al banc, els edificis, és tot.
Tot, tot, els clients, tot, tot.
Els clients
tot,
també.
Tot. Els clients també.
Per tant, la Rosa l'han venut també.
Sí, m'han venut a mi, sí.
Bé, també ens acompanya el Miquel, que feia dies que no podia estar amb nosaltres, que va tenir una intervenció. Ja estàs bé, no, Miquel?
Sí, sí.
Ens alegrem molt que puguis ja tornar a col·laborar amb la ràdio. Moltes però sobretot gràcies. Ens alegrem de que gaudeixis d'una bona salut.
Sí, sí. Sí, la veritat és que sí.
Portaves un text, no?, que t'agradaria llegir o comentar.
Sí, després, quan entrem.
Després, eh? Sí. El text promet. Es diu Dependència o independència de Catalunya, d'un senyor molt conegut que és Alfons López Tena, membre català del Poder Judicial, no?
Sí, perquè això és un dels temes del dia i és una de les coses que suposo que els catalans es preocupen més.
Sí?
I aquí és un escrit que pot durar 3 minuts, però doncs, argumenta una sèrie de coses que bueno, estan molt ben argumentades, però m'agradaria que es llegís.
Doncs quan el llegim us demanarem atenció i si us sembla bé, opineu també i truqueu-nos. La Dolors ja opinarà de seguida, eh? Dolors, que tens ganes de micro. Com anem?
Bueno, estic calladet, de moment he dit
Dolors,
res.
Dolors, Cruets, bona tarda.
Bé, doncs mira, patint la Renfe.
Me van explicar l'altre dia que el Fabri va fer un viatge a uns 20 km per hora, no?
Bueno, el vaig superar jo.
La velocitat era 8 km per hora o no? Des de Barcelona...
Va trigar 5 hores ell, però jo em vaig trigar 6 ahir.
També des de Barcelona?
És fresc, això sí.
Sí.
Escolta, ja sembla el tren de Barcelona-Mataró.
No, perquè no vas veure el programa a Polònia, perquè li et donaven una solució.
Sí, anar per avió per aquí.
Anar cap a Londres, eh? Anar cap a Londres amb avió.
De totes maneres, va tenir, això que parlem de la comunicació, va tenir una cosa positiva, el viatge aquest.
Acosta't al micro.
Perquè ens hem ajuntat uns quants que anàvem en direcció a Falset, a Sant Vicenç de Caldés, allà a fer esperar a que arribés el pròxim tren, que havíem perdut el que empalmava. I vaig conèixer una senyora nascuda aquí al poble, que ara li preguntaven al Miquel, perquè em va parlar el Miquel, i la veritat és que se'n va passar una bona part de l'espera i el viatge fins aquí superagradable, perquè em van estar explicant que a vegades fa falta escoltar la gent gran, no?, que expliqui la seva vida, perquè és allò de les històries orals, no les vides de les persones anònimes, però que en canvi són interessants i plenes, vull dir que...
Aquest avantatge es tenia sempre quan la gent no anava pel carrer corrents.
Clar.
Que trobaves amb algú i podies parlar, però ara passen i diuen, tinc tard, adéu, adéu.
Sí, sí.
Per tant, els problemes ferroviaris faciliten les relacions humanes, eh?
Sí.
Els nostres contertulis...
En aquesta vida tot té que tenir...
Sí. És el costat bo de l'espera.
El costat bo de l'espera. Heu patit, Valtros, aquest trasbals ferroviari? La paraula màgica d'aquests dies que és esboranc? O una altra paraula màgica que es diu català emprenyat. Ja saben vostès que ha sortit una nova pàgina, una pàgina d'internet, un col·lectiu que es diu catalàemprenyat.com? i que podeu fer les vostres queixes. Ho sabies, Dolors?
No, de totes maneres, jo que aquesta setmana l'he agafat diversos cops el tren. Vaig anar a Lleida i 4 hores, o sigui, vaig superant.
A veure, 4 hores des d'on?
Barcelona.
Barcelona-Lleida, que em sembla que hi ha uns 200 quilòmetres, no?
No ho sé, però...
No crec 4... que hi arribi. Dividim per 4, 4 50...
4 hores.
Sí, 50.
I de tornada, que vaig tornar amb autobús, que era directe a Lleida-Barcelona, 2 hores, o sigui que va ser el doble de... Però... La veritat és que em sorprèn, per exemple, tota la part que fas de Rodalies, no? Sí. Que enganxes la gent de Rodalies, que no els veus massa... No sé, sí, bueno, suposo que la gent ja s'ha...
Estan resignats ja.
Sí. O sigui, el que tenen ja... Veus que la gent ja té el tranquillo sí. posat. Clar, o sigui, sí. que...
També és el costum de fer cua, eh? Sempre que hi ha... Que no, aquí no tenim aquesta...
No, però no hi ha massa cues. No? És que a mi el que m'ha sorprès és que no hi havia massa cues.
On no hi havia massa cues, Dolors?
En el tren, o sigui, en els trens... La gent jo crec que s'ha anat com...
Dispersant.
I, sí, a més com que hi ha un dels autobusos...
Molta gent ha canviat de... Exacte.
No, hi ha els autobusos, vull dir que han posat molt reforç de tal, i llavors el que va haver-hi el caos els primers dies i tal, jo suposo que la gent que ho agafa cada dia ja tens el tranquillo. Bé, perquè a mi, per exemple, l'últim dia sí. va haver un senyor que em va dir ara vés fins a Martorell, i a Martorell n'agafes un altre i tal, o sigui que la gent ja té un domini de la situació.
Ara vull fer una pregunta amb el cor a la mà, i cadascú que respongui en total llibertat i...
No sé si m'hi cap a la mà.
A la mà, un cos gran, eh? Molt bé, doncs... Ai, Rosa, perdona. A veure, ha de dimitir aquesta senyora ministra?
Home, el problema no és que hagi de dimitir o no, el problema és que ja no hi hauria de ser. En principi, mira, aquesta senyora, quan estava a la Junta d'Andalusia, era una encarregada d'economia.
Magdalena Álvarez, eh? Sí. Parlem de la ministra Magdalena Álvarez.
I clar, ficar una encarregada d'economia dins el Ministeri de Foment, potser hagués capigut més una enginyera o un enginyer o...
No ho han perquè, sigut cap, saps? Eh? En l'època de la història.
Digues,
o sigui,
digues.
Aviam, jo no estic d'acord amb això, jo penso que...
Jo pregunto, ha de dimitir o no? Tu què diries? Que no.
Jo penso que en aquest moment, com estan les coses, millor que no, tu. Perquè
millor
si hi ha
no.
canvi... O sigui,
una altra opinió, sí.
Jo, per exemple, que he viscut canvis d'això de la Generalitat, de no sé què de tal, quan es canvia es paralitza tot, saps? O sigui, que més val que acabin, tu. O sigui, el que sigui, però ràpido.
Miquel Maria fa... Ai, el Miquel, perdona, fa una cara d'un cert escepticisme. Miquel.
Sí, perquè estic entre el que diu ell i el que diu ella. Perquè és
ni
que
sí
la...
ni no.
No, aviam, aquesta dona per a mi no és competent per estar al càrrec. Però si dimiteix ara... se fotran retras de 6 o 7 mesos amb tot. A més dels 6 o 7 mesos que aportem, és això. Ara, quan tot estigui estabilitzat, jo crec que aquesta senyora se l'hauria de canviar. A més, ella és molt ufana parlant, vull dir, no hi veu problemes, don dates, vull dir, és, viva la Pepa, no? Vull dir, és clar, això
és una poc, persona optimista.
És poc serio, però...
Rosa.
A veure, jo també estic una mica al mig de tot, però...
També està bé, eh? Està
sí,
al mig.
Sí, però si estàs una mica a prop de les administracions... veus que els alts càrrecs són els menys culpables de tot. I que és molt gros això que dius,
sí,
ara, eh?
Això que diu té raó. Sí,
la barrera,
a veure, escoltem.
La barrera és el que hi ha sota. O sigui, els que posen les pegues, els que no fan la feina, els que a vegades ho fan expressament, i si va dirigit a Catalunya encara més, i etcètera, etcètera, són subdirectors, directors generals,
sí, sí.
secretaris, els quadres intermedis.
Sí, però
la que arriba de dalt, la que arriba de dalt, sigui ell o sigui un altre, aquell ha de trobar un bon equip sí, sí. que li dongui suport. I moltes vegades, en lloc de que et donguin suport, te fan la traveta.
Ja, però llavors la feina del ministre o la ministra de treure's aquesta gent del davant i fer un equip
però
en concordància.
Però qui els treu, els funcionaris de su sitio que lleven 30 anys? Sí. Qui és el valent que li posa el cascabel al gato?
Això és veritat.
Ojo,
bueno, ja, però
el problema és
els directors serios. Generals
I
se
no
canvien.
Parlo,
un moment.
No parlo en singular ara precisament d'això, sinó que parlo globalment.
Sí.
És una cosa que passa una miqueta sí. a tot arreu.
Sí, sí, esclar.
O sigui,
el de
dalt pot vendre la moto, però els de sota...
Són els
la venen sense la bugia.
Són els fixos.
Ja t'arreglaràs.
Sí, però culpable directe, la ministra,
home,
evidentment,
clar,
no és.
La cara que dones la de
no
dalt.
És, però la responsabilitat seva sí que ho és.
Sí, però,
tant,
però
això ho ha d'agilitzar, d'alguna manera.
Però de totes maneres, pensa que la maquinària, i jo estic totalment d'acord amb el que ha dit la Rosa, la maquinària de l'administració, sigui la que sigui, eh? O sigui, són els fixos i els polítics són els interins. Jo m'he trobat amb casos d'un paper amb ordre d'un director, que és veritat, el que diu el Miquel té raó, no són els directors generals, són els que són funcionaris. O sigui, perquè els càrrecs polítics és una cosa, els que són funcionaris d'alt nivell o de baix nivell, perquè a vegades, clar, jo vaig... O sigui, tu pots tenir un paper allà. Jo sempre tinc la tàctica, que això m'ho van ensenyar les americanes, de tenir bon rotllo amb la secretària. Perquè la secretària és la que et mou el paper. O sigui, perquè si no ja pots...
Bé, ha quedat clar la vostra, el vostre punt de vista.
No s'interpreti malament, perquè hi ha de tot.
Hi ha de tot a la vida.
Que... hi ha de tot en aquesta segona, tercera escala.
Els nostres oients són intel·ligents, eh?
Hi ha una, la segona, tercera escala, hi ha de tot, però...
potser s'hauria de replantejar la condició contractual del funcionari, potser, voleu dir?
Podria ser.
Sí, no, i a més hi ha un excés molt gros de burocràcia, també.
Exacte.
Això s'ha d'arreglar.
Vull dir, hi ha una maquinària burocràtica, jo diria que és del segle XV.
Sí.
No circula.
Lo que no pot ser...
molts ordenadors, però no circula res.
El que no pot ser és que un paper hagi de donar, hagi de tocar 30 mans abans d'arribar a lloc, vull dir.
30, no? Hagi... a treball van fer una auditoria i un paper, per passar un pagament, passava per 110 passos.
I que hagis de donar dades 40 vegades.
Déu cauca. Bé, ha quedat molt clar el vostre punt de vista, perquè porto molts temes avui en cartera. El que m'agradaria és l'opinió dels nostres oients, que tenen, ja ho saben, una bonica ampolla de vermut de la cooperativa Marçà Falset. Truqueu-nos 83 00 44 977. Mireu, me permeteu fer un incís, ens ha parlat el Miquel, no, el Jordi Perelló, perdó. El Jordi Perelló ens ha parlat abans dels actes que es fan a Marçà de No Jubileu la Memòria. Mm. Vaig tenir ocasió d'anar ahir a la xerrada de Paul Preston, acreditat historiador. Molta gent, Rosa?
No vaig poder anar,
Més de 150 persones.
Ja vaig tenir una inundació.
Paul Preston en català, quan va venir fa 3 anys va dir les primeres paraules en català i després va demanar perdó per encara no dominar...
L'idioma,
perquè ja sabeu que ell no viu aquí, ell viu, està a la Universitat d'Oxford. El que passa és que ve sovint aquí. Doncs Rosa, tota la xerrada en català.
Chapeau.
Amb accent anglès, però la gent li va aplaudir l'esforç i va estar parlant més de 3/4 d'hora. Ho dic perquè hi ha gent que porten anys i panys vivint aquí a Catalunya i no diuen ni un borrall, no?
Yeah. Bé,
Paul Preston ens va fer una dissertació sobre el paper dels corresponsals de guerra i va ser molt interessant, eh? La gent després va preguntar i bé, són d'aquests actes que penso que valen la pena de seguir.
I avui no hi ha res?
Sí, avui col·laboradors nostres també de la ràdio, el Pere Audi i el Toni Orensans fan una xerrada a la tarda també, al casal de Marçà. Que està molt bé, eh? Aquella sala polivalent.
Sí, jo trobo que aquesta gent que mouen tot això de no oblidar la meva memòria, cada vegada estan agafant més força, més fama, més... això és molt maco.
I sabeu què em va dir el Paul Preston? Perquè després podies adquirir llibres, la Fina del Llapis havia muntat una paradeta i podies adquirir llibres d'ell, diversos, i quan te'ls signava jo li vaig preguntar, diu, de tots aquests historiadors que ja sabeu de certa dreta, que venen molt, perquè el Pric, el Corte Inglés, venen molt aquests. I ell m'explicava que alguns d'aquests homes ni fa els llibres. Es veu que hi ha una mena d'organització que escriu els llibres, diu, perquè un llibre seriós necessita temps per fer-lo.
Negres, en diuen negres.
Sí, va dir negres. Diu, i em va dir que darrere hi havia un partit polític. Ell, com que sou tots intel·ligents, ja podeu pensar quin partit. Aquests que volen reescriure la història i tornar a reivindicar certes figures que no... que ja sabeu jo de quin peu calcen, eh?
És que a vegades...
reivindicar en Franco, reivindicar coses similars.
És que a vegades presenten llibres persones que dius, però quan el deuen escriure? Perquè els veus tot el dia per la tele, tot el dia
no
fan xerrades, tot el dia d'aquí per allà, dius, quan escriu?
Que no coneixes la famosa patinada d'un famós d'aquests escriptors mediàtics que es diu Sánchez Dragó, que havien parlat d'un llibre i que va dir que ell no l'havia hecho. L'entrevistava precisament la senyora Anna Botella. És el que dius tu.
Sí, clar, és que no pot ser. El dia té 24 hores.
I a part és una mica curiós que la història sigui subjectiva, no? Jo crec que la història no... almenys des d'un punt de vista de l'educació i tot això, el fet, tu saps això, Jaume, que estàs al món educatiu, que cada col·le, cada institut pugui escollir els llibres de la seva corda... és una mica curiós, no, això? És...
home, a veure, hi ha un currículum general. El que és cert és que d'una
editorial
a l'altra hi ha diferència. I si tu ensenyes història des d'aquí a Catalunya o història des de Castella, hi pot haver... les diferències poden ser abismals, eh?
Home, jo vaig veure un resum de diversos llibres d'aquesta assignatura d'educació per a
la ciutadania.
I deien coses completament contràries sobre alguns temes concrets, eh? Però radicalment el contrari una cosa de l'altra.
Però també enriqueix de això.
Jo, si no ho trobo d'entrada.
Sí, enriqueix si els alumnes tinguessin accés a les dues versions. Clar, això sí que enriqueix.
Aquest és el problema.
Però si només tenen accés a una versió, més que enriqueix, jo crec que el que fa és atontar una mica.
També, perquè llavors es troba un que ha fet una versió i l'altre que ha fet
però l'altra. Però lo mal és que no es troben.
Sí, home, sí, que es troben.
No,
quan
no.
Se fan grans, se trobem tots.
Bueno, sí, depèn de si això.
Està bé, eh? Això és una resposta filosòfica, de la Rosa, ens trobem tots. No diu un, però tu pots imaginar.
Sí, és demasiada anxa Castilla perquè es troben, per exemple, amb els catalans.
Escolteu, parlant de llibres, ja sabeu que el nostre ínclit expresident ha tret un llibre, Carta a un joven espanyol, i ja ve que el porteu sota el braç tots.
Qui l'ha tret, qui?
A l'Aznar.
A l'Aznar. Ha de ser un llibre interessantíssim, eh?
No sabia el títol, perdona. És que no...
Doncs, que no l'has adquirit?
No, però l'adquiriré pròximament.
Direm a la Fina que ja el posi al llapis. A la venta. Perquè, sí. A la venta. Us dic que presentant aquest llibre Antena 3 ja va dir de les seves. Sabeu que ella està en forma.
Sí,
sabeu allò del desierto lejano i de les muntanyes remotes?
Sí, sí,
doncs
sí.
Continua en sus trece.
Sí.
Com el Paco Martínez Soria.
Sí. O sigui que després
del judici
de segueixen iguales.
Sí. Bueno, de totes maneres...
Aquesta, I l'autor intel·lectual, eh?
Aquesta setmana que he sentit un parell de, o tres de dies el dematí a la COPE... És increïble.
Te prohibirem escoltar això.
No, però també ha de saber el que diuen, és com el de l'Aznar, o sigui que jo penso que està bé saber el que diuen i penseu que hi ha un sector de gent que se l'escolta, no? I llavors, el que passa que em deia, bueno, vaig sentir l'altre dia l'Àngels Barceló que deia que Madrid estava baixant l'audiència, el qual ja és una bona senyora dels taxistes, que estava baixant l'audiència de la COPE, o sigui que...
És un col·lectiu de pes, els taxistes.
Sí, que això que, bueno, també és una bona senyal. Pues, el primer dia de la sentència va estar així, saps? Una miqueta... Però després ja ha tornat en plan...
Don R que R.
I a més, insulta... O sigui, jo és que al·lucino perquè... Que aquest senyor es passa una hora i mitja insultant, ara el Rajoy l'altre dia li va dir de tot, o sigui, però de tot, eh? O sigui, menos bonito de tot.
El Rajoy?
El Rajoy, sí. Ah, sí, perquè,
m'agrada molt
perquè diu que no vol governar, que li està... O sigui, que... Perquè, clar, com que el Rajoy ha dit que acata la sentència...
Ah, que és que no entenia res jo ara, tu.
Clar, el Miquel fa una cara despistat.
Sí, llavors, el Gallardón és un infiltrado del Zapatero.
Sí.
El Rajoy és un rajau que no vol governar.
No diu a vegades una paraula maricomplejín, que sempre m'ha fet gràcia aquesta expressió, eh?
I llavors, i l'única que és l'essència de l'essència de tal... És la ESPE. La ESPE. Però bé, una cosa... I a l'Aznar, que clar...
Una mujer de verdad.
Una mujer de verdad.
Molt bé. Mireu, deixem aquesta bona gent, perquè és la part còmica de cada setmana. Parlar d'aquesta gent és parlar una mica de
farem allò de la EBAC, sí, no la guerra de los medios.
No? Ara ens posarem en plan més seriós, però sense ser tremendistes. Què us ha semblat aquestes anades de Sarkozy a l'Àfrica en plan colonial... saltant-se gairebé la sobirania d'un país i portant-se la gent cap aquí i els del PP aplaudint-lo, els altres dient que tothom ha fet la seva feina. Parlo d'aquest cas, no? D'aquests nens i d'aquesta ONG, una curiosa ONG que es deia l'Arca de Zoé. Dieu la vostra, sisplau.
Sí, jo penso que aquesta gent han de ser, no han de ser jutjats a França, han de ser jutjats allà, perquè si algú ens ve aquí i fa un delicte aquí, voldrem jutjar-lo aquí, no al país d'origen, no? La mateixa manera, perquè els espanyols perquè han tornat, perquè s'ha demostrat que no tenien coneixement de causa, no tenien coneixement de lo que estava passant. Però els que en tenien, jo crec que han de ser jutjats al país on han comès el delicte, pressuposat.
Sí, però el problema és que és un país que...
Que havia estat colònia. Havia estat colònia de França.
Sí, és un país que les garanties judicials no...
De totes maneres...
També pot ser això.
I, sí. O sigui, aviam, amb el tema del dret internacional, per exemple, els espanyols que estan jutjats a altres països, es demana, a través d'Amnistia Internacional, que puguin, o sigui, que puguin ser jutjats en el seu país d'origen i complir la condemna en el seu país d'origen.
Complir la condemna, sí. Complir la condemna, sí. Però ser jutjats, pot ser jutjat al país on es comès el delicte.
El delicte és el mateix delicte, sigui a França que sigui, perquè a França també han comès un delicte.
Sí,
o sigui,
sí,
perquè
sí.
Ells han fet...
Jo tinc la resposta, pel que ha dit el company Josep. Tu te la diré després. Parla, Dolors,
no,
perdona.
Digues.
No, la resposta us sorprendrà o no, però es veu que entre França i el Txad ha estat antiga, un acord que això et demostra que la sobirania d'alguns països encara recorda l'antiga colònia. Que
oh, i tant.
Un ciutadà francès que comet un delicte al Txad està autoritzat a ser jutjat a França. És curiós, no?
Jo crec
una
que, a veure,
entre ells, els dos països.
El govern francès i les institucions internacionals haurien de tenir dret a ficar observadors en el judici per garantir que el judici fos net. I, però el judici en si...
Però veus això que has dit tu? Si, per exemple, a Llutxat els condenen a 30 anys de treballs forçats, a França això no ho poden complir, perquè el treball forçat no existeix, en canvi allí sí. O els condenen a pena de mort, a França tampoc ho poden executar, això. És que, clar, és, sí. Són països, doncs...
Sí, això que dius, hi ha països potser que les garanties són poc...
No,
clar,
perquè però... no són països democràtics, són dictadures.
Sí, sí.
Llavors, clar, vull dir...
Però hi ha aquest vessant, no?, de que havien estat antigues colònies i que a vegades també hi havia un sentiment...
Bueno, però això hi ha tribunals internacionals, tu, que no hi ha tribunals internacionals.
I una cosa, Miquel, el fet de la qüestió, aquest, què us sembla el paper d'aquesta ONG? Desacredita les ONGs? Ho van fer amb bona voluntat i es van passar una mica?
N'hi ha moltes d'ONGs que fan coses així, eh? Moltes, eh? N'hi ha moltes que estan desacreditant a les que verdaderament treballen. Sí, sí, sí. Hi ha hagut molts merders amb ONGs últimament, eh? Que no reben els fons on han d'arribar, que només arriben tant per cent... Que...
De totes maneres, també us dic una cosa,
digues,
perquè
Dolors.
Això que és un món que sí que conec molt, també és l'agulla, vull dir que són les menos, eh? Jo penso que...
Home, clar, que són les menos, però...
Tu diries que no es pot convertir una anècdota en
exacte,
categoria.
No. Perquè vull dir, penseu que hi ha gent molt sèria, molt bona gent, que està sacrificant-se moltíssim, que està fent moltes coses ben fetes i tal, i llavors, clar, per culpa d'aquests...
Clar, aquests els hi fan mal, els hi fan molt mal a aquesta gent. Mal.
És que això és com... Jo a vegades poso l'exemple de la gent que fa falses denúncies amb el tema dels maltractaments, doncs clar, perjudica l'altre col·lectiu. Són coses que... Jo seria molt dura, eh? Jo amb aquesta gent seria duríssima a l'hora de penalitzar-lo. Una persona que fa una falsa testimoni o fa una falsa acció com aquesta, jo seria molt dura perquè perjudica massa altra gent que està fent una tasca molt ben feta.
Miquel, però amb això de les ONGs, jo que crec que fan una bona tasca, la majoria d'elles...
Home, jo et podria dir
sí,
que...
Sí, espera't, vull dir una cosa. Me sembla que hi ha una colla de periodistes, ja no et diré d'aquests de Madrid, d'aquí a Catalunya, que els hi tenen una ràbia, perquè jo he llegit comentaris amb un diari no gens sospitós com l'Avui contra les ONGs, que ho trobo totalment injustos. Com si... I em dóna la impressió que alguns periodistes els molesta l'acció de denúncia que fan moltes ONGs i ara aprofiten l'ocasió per passar comptes.
Bueno,
perquè mira,
això tampoc em sembla bé,
mira, a l'Àfrica qui ha anat a espoliar? Els països europeus,
sí,
les multinacionals,
sí.
I aquestes continuen fent el que els hi dona la gana.
I a Sud-amèrica igual.
Una ONG pot cometre un error i les criminalitzem a totes, i això em sembla que és injust, eh?
Potser s'hauria de crear un organisme de control,
sí,
internacional.
I les bones ONGs tenen mecanismes de control.
Estan controlades en l'auditoria.
No se'ls ha de criminalitzar tots, ni molt
menys.
Perquè...
te diré el diari a l'Avui, bueno, i te diré els noms dels periodistes, perquè jo tenia ganes d'escriure una carta.
Jo estic segur que de cada 100 ONGs, 90... o 95 o 99, sí. Són de lo més fiable i de lo més humanitari que et puguis tirar la cara. Però sempre hi ha aquell 1%, però bueno, aquestes són les que fan mal.
Se'n recordeu quan vam parlar fa uns mesos dels nens de padrinament de nens? Aquí a la
sí.
Va sortir el tema, no per culpa d'una...
Perquè hi ha estafes també amb això, vull dir, enganyen els pares desesperats que volen adoptar crios i els demanen diners que no toquen i... Bueno.
De totes maneres, penseu una cosa que hi ha... O sigui, el del paper de les ONGs, jo fa uns anys vaig estar col·laborant amb una ONG que encara existeix, amb El Salvador, quan va haver-hi l'huracà aquell, el Michu.
Sí, no? L'huracà Michu.
Sí, i llavors Michu. Vam presentar...
No, Mitch, huracà Mitch.
Mitch. Vam presentar un projecte a la diputació i ens van dir... Que com era que hi havia tan pocs que feien falta tan pocs diners, i aquesta per exemple és una d'aquestes tantes que, pues, que la gent són mestres, són gent professional. Què passa? Que va durant les seves vacances, se'n va 3 mesos, és una comunitat petita d'El Salvador, mm-hmm. Fa molts anys que hi van, que col·laboren amb tant, llavors amb pocs diners resulta que han posat l'enllumenat, han creat una guarderia, han creat una escola, o sigui que a vegades, perquè clar, els diners d'aquí allà
són
molts diners, són molts. I si a més tu, a més d'anar-te'n de vacances, allà on sigui, aquests viatges que hi ha ara tan exòtics, resulta que te'n vas les teves vacances pues, a compartir, a treballar i a fer coses, vull dir que és una manera... clar, i en realitat i estan fent, i són d'aquestes anònimes que no tenen nom grandes nombres, i en canvi vull dir que gent que
fan feina.
Sí, fan feina, i així n'hi ha moltes i que fan molta feina. Bueno, aquests nanos que han vingut aquí de Falset a vegades, els que van a Xapes
per tant, des de la ràdio, reivindiquem que la majoria de les ONGs fan una bona tasca i els esperonem a continuar endavant. I separem el gra de la palla, no?
Exacte.
Parlant de gent que se n'aprofita dels altres, m'ha arribat una notícia d'una bona col·laboradora de la Ràdio Falset i us la vull comentar. I sobretot, com que fem un servei públic perquè ningú ho piqui. Això que gent que passa per les cases dient que s'han de canviar els comptadors, algú va caure en el parany i li van cobrar uns 400 euros, eh? Vigileu, eh? Amics, alerta. Que ens escolteu, alerta, eh? Sense acreditacions no deixeu passar ningú. Ni deixeu fer cap intervenció en les vostres...
I jo com les acreditacions.
I un altre... Sí, sí. Ah, i, és a dir, a part d'acreditacions, què recomaneu? Que se truqui a l'empresa...
És que moltes vegades les acreditacions te la poden ensenyar, però tu no la coneixes, l'acreditació. Llavors no saps si és autèntica o falsa, no?
Jo crec que quan hi ha, canvis...
Què aconsellaríeu?
Quan hi ha canvis massius al poble, com per exemple també comptadors, l'Ajuntament ho ha denunciat, ho ha de pregonar. I llavors la gent ja ho sap. Ara, si l'Ajuntament no diu absolutament res i te passa una persona que canvia els comptadors, doncs no.
Fa uns anys van passar en revisió del gas i també van...
Exactament, van passar el mateix. Sí.
Mm. I una altra cosa, es veu que torna el timo de l'estampeta, eh? S'ha intentat timar una persona de la tercera edat, però ella
va ser més...
Penso
que sempre ha existit. Ha existit sempre, penso.
Tenies constància que hagués existit a la nostra comarca?
Home, no sé si a la
nostra
comarca...
Suposo que el timant no diu res, no?
Clar, el pobre que l'enreda, no, mira, deu dissimular.
Clar, perquè també ha anat amb mala fe, no?
Clar.
Aquests timos, eh? No us hi heu trobat mai, eh? En un possible cas de timo?
Jo no m'hi he trobat mai, però diguem que el timo de l'estampeta...
En coneixeu d'algú de prop? Sense dir noms, allò, algú que hagi estat víctima... Aquest, l'estampeta, el tocomocho...
No, jo el meu sogre, el pare del Fabri, fa uns anys, el pare un noi pel carrer li diu: ai, hola, mira, i ell pues, era de nit i era ja molt gran i això, i diu, ah, i hola, i es va pensar que era un meu nebot, i li diu: ai, com assalto, bueno, saps allò que diu, ai, mira, m'he quedat sense benzina i necessitaria, ai, no, em sembla que era, encara hi havia pessetes, diu, necessitaria 4.000 peles, i l'altre esteu de la cartera, i resulta que li dic al meu nebot, ni en aquella època ni tenia carnet de conduir, ni tenia cotxe ni res, i li van timar 4.000 peles. Vull dir que...
Per la patilla.
Per la patilla.
Dolors, abans ens volies comentar, fora de micro, i te dono oportunitat, eh? Però dos minuts, eh? Cronometro. Sobre la intervenció que ha fet l'alcalde arran de les denúncies que hi ha hagut al poble de l'augment de la inseguretat. Que és un tema que preocupa. Sí. Més enllà de la possible alarma o no alarma, és un tema que els nostres convilatans preocupa, eh?
I molt. Home, jo, ahir quan vaig arribar, veig la pancarta que seguia aquí a la quartera, aviam, tothom té llibertat d'expressió.
Jo n'he vist dos, de pancartes.
No, n'hi ha més, suposo. Vull dir que, aviam, cadascú és molt lliure de fer el que vulgui. Però jo penso que són temes molt sèrios i llavors que fer-ne caldo gruixut no em sembla... És com lo de les muntanyes glorioses aquestes. O sigui, aviam, el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Falset van a parlar de seguida amb la Guàrdia Civil, amb els Mossos d'Esquadra, amb la Delegació de Govern, amb la Conselleria d'Interior. Jo crec que vull dir que denúncies, resulta que en el Consell Comarcal li han dit que hi havia menys denúncies aquest any que fa un any. O sigui, hi ha hagut 8 denúncies. Jo sé que hi ha gent que li han robat i no li han denunciat, però encara que un les tingui que passar 4 hores a la comissaria, si vas a l'hospital, que també t'esperes, vull dir que si no hi ha tràmit vol dir que no existeix la denúncia, o sigui que si no s'ha fet el paper és com si no existís. Jo, que l'altre dia ho deia, hi ha que agafar i denunciar, i encara que et facin perdre el temps i tinguis que passar-hi hores, perquè també és la manera que tenim els ciutadans per poder exigir que realment hi hagi. Nosaltres, al Priorat, no estem aïllats del món mundial, i atracaments n'hi ha i robos a tot arreu. Aviam, que tenim que estar alerta, que tal. A mi que es digui per la ràdio que si la comissaria estava tancada i tal, no penso que sigui una cosa massa aconsellable, o sigui, perquè és com cridar...
Bueno, el mal temps, vols dir?
El mal temps, o sigui que...
Però... Ara, que potser hi podria haver un millor servei, no? De les
forces
de seguretat.
No. Sí, i home,
Falset és un poble que està creixent i, per tant, també ha de créixer...
Clar, les mesures, però vull dir que és un tema que jo penso que els responsables polítics, el que passa que igual no van sortir la setmana passada, de seguida ja hi havien anat a dir al diari que hi havien anat, cosa que havia passat anteriorment.
El Miquel, que té bona memòria, deu reconèixer altres casos que s'han donat, no, al poble? Perquè hi ha hagut, a vegades, onades,
fa dos
no?
anys, sí. Va sortir el Jaume a tots els diaris.
Sí, sí, sí.
Tu, Miquel, com ho valores? Home. Tu notes que és un tema que preocupa l'opinió pública del poble?
Home, clar que preocupa.
T'han comentat coses a tu?
Sí, personalment? Ara fa 15 dies, aproximadament o menys, van entrar tota l'àrea des del Morral cap baix, un munt de finques. Vull dir, clar que això preocupa, perquè hi havia persones que els havien entrat un dia i al cap d'una setmana els van tornar a entrar.
A Pradell, Rosa, heu tingut algun allau d'aquestes característiques?
No, que jo sàpiga, no.
Potser aquells tomets, fa dificultat.
Però saps el que més estrany d'aquests robatoris de les finques? És que ho prenen tot. Llençols, mantes, coberts vells, gots vells, vull dir, unes coses ja raríssimes, no? Vull dir, no prenen coses de valor, ho prenen tot.
Toco fusta, però...
Aquella banda que operava per Mas Pujols robava salsa de calçot i tot. Sí. Perquè amb uns amics meus els hi van prendre la salsa dels calçots.
Bueno, també és un cert consol fins a cert punt, no? Que aquí la majoria són... Això, lladregots que roben el que poden, no són lladres d'aquests, no són professionals d'aquests que entren als xalets amb violència.
No, més d'una vegada han entrat mentre la gent són a casa aquí a Falset també.
Sí.
Això és el que fa por.
Els veïns de la urbanització alguna vegada ha passat, eh?
Tu estàs dormint i si sents soroll val més que no t'aixequis, perquè...
Bueno, de totes maneres, el que sí que s'ha incrementat és la vigilància dels Mossos d'Esquadra a la nit i de la Guàrdia
Civil. Sí, això ho he publicat al Teletext, també. Sí, clar,
jo crec que també el que hem de fer és mantenir la calma, i llavors si han fet aquesta tancada de robatori segur que ara calmen i se n'aniran a un altre lloc. O sigui que...
I els urbanos, que jo els veig moltes nits a les 3, a les 4 de la matinada.
Veig que els nostres oients estan molt tranquils, no estan alarmats, ningú ens truca. Rosa.
No truca ningú, no.
Ai, què passa? Mira que teniu una ampolla...
I hem parlat d'un munt de coses per poder protestar.
De la cooperativa Marçà Falset.
Algú que s'hagi trobat, que li hagin entrat, o que conegui algú, o que tingui especial por...
Si us han timat de l'estampit ho podeu explicar, però ja sé que no ho fareu.
Ara que, de fet, com que Falset creix, i ahir ho portava el diari abans d'ahir, que heu d'arribar no sé quants mil habitants...
Hem d'arribar?
Sí, ho portava el diari. No sé,
a quan?
Si 8, a 10, a 12... A 8, ahir 8 segur que ho deia, ahir el diari.
Pues no podem créixer tant,
no podem créixer, que va.
No tenim ni infraestructures ni aigua.
Ara es posava en marxa ja, no sé.
Pataran les clavegueres.
Que ara es posava en marxa, havia concedit ja el permís i que Falset es convertiria en un poble o una
Manhattan?
Ciutat de 8.000. habitants.
Mira, pel de Poronte s'han parat projectes de construcció perquè Falset havia ficat a l'altura de Reus en vivenda.
Per
tant, la frenada ha sigut impressionant.
Però és que estem parlant de més del doble de la població.
Ara que arribem als 3.000, sabeu si arribem als
3.000? Jo ho deia, jo ho he dit amb el sentit.
Jo crec que estem aquí a la frontera dels 3.
Jo firmava,
Jo,
digues, Rosa.
No, que ho deia perquè clar, com més gran se fa una capital, pues més problemes de tota índole.
Sí, s'ha d'acceptar també aquest peatge.
Exacte. Però jo crec que si no s'amplien les plantilles i no hi ha més gent que vigili, pues clar, és lògic.
Mireu, us portava una notícia, com que tenim l'economista de la casa, l'aprofito, l'exprimeixo al màxim. Tenc la plusvàlua que podem. Josep, la notícia que va fer l'Agència Internacional de l'Energia, que potser d'aquí uns anys el preu del petroli passaria dels $100 el barril?
D'aquí uns anys no, està a 94, crec, una cosa així. Mira, el preu del petroli tenim, entre cometes, una sort aquí. Sí. Des de principis d'any el barril de petroli ha pujat un 40%.
Déu-n'hi-do.
Un 40%, però no ho hem notat, això.
Per què?
No ho hem notat perquè el preu del petroli està en dòlars.
Ah,
i el dòlar s'ha enfortit, l'euro, perdó, s'ha enfortit. Per tant, un increment del 40% del preu, aquí ens ha suposat un increment del 3, del 4%.
Molt bé, perquè ha perdut valor el dòlar respecte a l'euro.
Exacte.
Molt bé, i amb el tipus de canvi, bé.
Si l'euro estés dèbil o si el petroli es valores en euros, estaria
perdut. Sí, bueno, però el que diu el Josep també té un efecte contrari. També exportem menys, eh?
Sí, totalment.
Perquè, clar, és més car.
Les altres coses són més cares, però...
El que venem nosaltres és més car.
En el cas concret del petroli sortim favorint, però en les coses que venem a l'exterior...
És a dir, que si fos que l'euro està més fluix que el dòlar, encara ens sortiria molt més car a la festa.
Sí, totalment. Només que estiguin al mateix preu, un 40% hauria augmentat.
He vist el 2001 unes dades de l'avui que em van espantar bastant. Del 2001 a l'ara, passava d'uns $30 a 90. És molt, però, l'increment.
Sí, és molt bèstia.
I què ens passarà?
De totes maneres...
Tots a peu?
No, per això suposo que, aviam, els Estats Units està plantant soja, punta pala i tal, perquè per fer
biodiesel. Que diu que és pitjor que l'altre al final, eh? No, després us ho explicaré, però...
Jo vaig sentir un científic que diu que produir un litre de biodiesel necessites la mateixa energia per produir un litre. Vull dir, llavors o no hi guanyes res o hi perds.
Saps per què deien que era negatiu? Perquè molta d'aquestes plantacions, a més la Dolors ho deu conèixer perquè té parents al Brasil, no, Dolors? Sí, diu, s'instal·len en aquests països que acaben arrasant la poca selva que queda per plantar això.
Sí. De totes maneres, aquí s'està fent benzina amb els restes de l'oli. Jo penso que
el que es ven aquí és això, aquesta...
Bueno, anar per aquí sí que està bé, però vull dir...
I d'això, vull dir que jo crec que el que hi ha que fer és explorar totes aquestes coses, no vull dir que siguin...
Faran elèctrics d'aquí dos dies.
Sí, això és el futur, carregar el cotxe, carregar la bateria...
Però la digital també contamina, llavors és el nuclear. I el Primo ja sabeu el que diu el Primo del Rajoy.
El sol.
Ah, sí, el Primo.
El sol.
Parlant del Primo, també podem pagar la novetada... Sabeu que aquí va haver unes mobilitzacions fa uns anys contra aquella central tèrmica de cicle combinat a Mura.
Sí.
I ara es parla de que a Faió també n'han de posar una de molt gran. A Faió, us sona, no? Faió.
Sí,
a prop de Mequinensa, Riu Roja.
A la Franja.
A la Franja, Els catalans de la Franja, els aragonesos que parlen català. Doncs a Faió, que ja és un poble que va quedar submergit per l'embassament... doncs els hi volen posar una tèrmica. L'alcalde es frega les mans perquè és el compte de sempre de l'electricera, que 400 llocs de treball.
Sí.
Però clar, és una central que funcionarà doncs amb petroli, amb fuel o amb gas.
Sí, bueno, això és el que diem sempre, això és un far per avui i gana per demà. Sí.
I els de la Terra Alta estaven rabiosos perquè, clar, ni que sigui una altra comunitat autònoma, els efectes no en tenen de límits.
I la zona que tampoc se sap, i la zona de l'Alt Camp, Vila-rodona i tot allò de per allà, que és tan pla.
Sí.
També...
Que hi ha projectes.
Sí, es rumoreja d'un aeroport comercial.
Ah, sí?
Sí, però no es diu res. Però en canvi ja hi ha els llops.
Els llops.
Ja hi ha els llops que van comprant terrenys. Ja han enredat amb un munt de pagesos que els hi compren el terreny, els hi paguen bé... i després es durà destapar el pastel.
Clar, els especuladors del sol que compren
estan
comprant el sol a baix preu.
Estan comprant a barato perquè després
el pagès s'ho podria vendre i...
Exacte.
I ara...
Sí. Farem un incís, com que ens truqueu tant, i us castigarem amb una lectura, no, Rosa?
Sí.
A veure si ens truquen.
Escolti.
El Miquel ens ha portat aquest escrit, miraré de llegir-lo ràpidament, però que s'entengui. Es diu Dependència o independència de Catalunya, del senyor Alfons López Tena. Diu, tras 30 años de democracia estable, sólidamente anclados en la Unión Europea y el euro, impensables los golpes de Estado, integrados en la globalización, es hora de hacer balance sobre si le conviene a Cataluña seguir en España. Diu, salvo efusiones líricas, amenazas, gonadales y acusaciones de delirio psiquiátrico, no se oyen en España argumento alguno que justifique la dependencia de Cataluña. Los unionistas catalanes, salvo una cierta apelación a la resignación, tampoco razonan. Aquí están más próximos a los usos de la dictadura maoísta. Es normal esta afasia que se intenta ocultar bajo abundantes bramidos, pues el fundamento económico de la conveniencia de pertenecer a España ha desaparecido. Ya no es el Estado español quien tiene moneda y dice los tipos de cambio, los tipos de interés y los aranceles. Ya no hay mercado español. Hay el mercado de Bruselas, el mercado europeo, y toma Europa las decisiones, que se abre la globalización. Hoy Cataluña vende al resto de España menos del 40% de su producción e importa de allí menos del 35%. A Cataluña la independencia no le es compensada por el acceso privilegiado al antiguo mercado español, que además se ha convertido en arriesgado por ser el único que los productos catalanes son boicoteados, por el simple hecho de serlo. El ABC lo dice... El 21% de los madrileños hace esta práctica. Solo le queda a España un mecanismo de actuación económica, la inversión pública. Y los datos son elocuentes. Tras décadas y décadas de quitar cada año el 10% del Producto Interior Bruto catalán sin invertir en Cataluña, 19.200 millones de euros del 2005, se desploman los servicios públicos que gestiona España y que llevan SUE, Renfe, AENA, REE, Endesa, etcétera, que recibimos los catalanes a cambio de este expolio. Ni siquiera la transferencia, pues los balances fiscales, que son públicos en la Unión Europea, en Alemania, en el Reino Unido, los ocultan en España, tantos los del PP como los del PSOE, que esconden. Tampoco la hora de comprar empresas españolas es una ventaja estar en España, pues la toma de control catalana es bloqueada de una u otra manera. Basta un dato. Tras 30 años de autonomía y para 7 millones y medio de habitantes, el presupuesto catalán es de 32.000 millones de euros. Tras 8 años de autonomía y 5 millones de habitantes, el presupuesto de Escocia, atención, es de 46.000 millones de euros. Escocia consigue en 8 años el doble que lo ha conseguido Cataluña en 30 años. Ojo al dato.
De totes maneres, el...
Sí, el que passa...
Hi ha alguna cosa més, Miquel Maria, que voldries, que voldries destacar?
Lo menos el párrafo final. És que...
Ah, sí, sí. El de dijo Azaña?
Bueno, no. Diu per què... La de...
Vale, continuem, eh?
Sí, perquè si no, no s'entendrà.
S'ha anat seguint?
Sí, més o menys.
Si no, no s'entendrà.
Diu, mal negocios hoy España para Cataluña, privada de política fiscal. Eh? Diu... El problema de Cataluña se llama España, que se dedica, mediante el aparato del Estado que los catalanes pagan, a bloquear todos sus proyectos. Nada de conexión ferroviaria del puerto con Europa, no servicios públicos que funcionen, no inversiones en infraestructuras, ni TGV a Europa, ni toma de control de empresas españolas, ni aeropuerto intercontinental, ni nada de nada. Diu, ya están conseguidos los objetivos modernizadores comunes a catalanes y españoles. España es un país democrático, pero tan adversa a la diversidad como siempre. No se entiende como plurinacional, sino como unitaria, y percibe a los diferentes no como un activo a promover, sino como una molestia a eliminar. Proclama que Cataluña es España, pero piensa y actúa que Cataluña es de España. Una posesión. España tiene mucho a ganar con un Estado catalán. Perdería un miembro descontento y problemática, pero ganaría un buen vecino y amigo y podría superar los bloqueos que sufren las libertades y la democracia. Se equivocan, pues, que bloqueada bajo España, maltratado en España, insultada por España y harta de España, a Cataluña solo le queda un camino, la independencia. B. Dijo Azaña que para mantener España unida había que bombardear Barcelona cada 50 años. Método que calificaba de bárbaro por efectivo. Los bombardeos ya no son posibles y España no ha aprendido en su lugar el método de ganar la adhesión interesada y cordial de los catalanes. En el fondo, tanto da. Se ponga como se ponga, la independencia de Cataluña es inevitable. Ha empezado la cuenta atrás. Menete que el parsin. No sé si són expressions de finlandès.
Sí, però digues que ho firme.
Ah, sí. Lo firma Manuel Alfonso López Tena, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Ui. Bé.
De totes maneres...
Truqueu-nos, truqueu-nos, eh?
L'altre dia anàveu a sentir el cap de el jefe de la patronal, el de Foment.
Sí,
Foment.
Ahir.
Va
ahir,
ser
ahir,
molt interessant.
Lo Rosell,
però, sí. I el Montilla a Madrid.
S'ha enfadat una mica. Sí. Rosa, s'ha enfadat.
Tot això està relacionat amb això que he fet llegir.
Sí, sí, no, no,
sí,
no.
Sí,
no.
És clar.
Perdoneu que hagi anat una mica de pressa.
Però... No, 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 però perfecte.
Truqueu-nos, Rosa.
Digueu alguna cosa, digueu alguna cosa.
No ens escolta ningú, eh?
El Montilla, l'altre dia, el Carot deia que...
Va ser valent, el Montilla, em va agradar molt l'altre dia.
És que jo crec que és una persona valenta, ja us ho he dit sempre. O sigui, que jo crec que, fa poc soroll, que a vegades més val no fer tant soroll.
Tenim una pro Montilla,
toca...
Sí, home, sí. I el president de la patronal meva, catalana, home, també va dir, eh? També va dir textualment que estàvem farts de callar. Sí.
I d'acceptar mentides.
Sí, diu que, bueno, que ja és l'hora de parlar.
Però ja toca, no?
Però sí. Té l'expressió que els catalanes se llevaven el dinero a capazos.
Sí.
Que en castellà és a esportes. Va fer gràcia l'expressió.
També es comencen a modificar una mica les conductes, eh? Comença a tenir prop el mes de març i cada cop...
Tu veus que...
S'ha de començar, sí, jo crec que les intervencions dels polítics s'han de començar a mirar des d'un punt de vista...
Però és quin és el problema de tot això? Que totes aquestes coses que es diuen i es publiquen i els catalans es vivim amb la nostra pell, el resto d'Espanya no s'ho creuen. Perquè jo parlo amb gent del resto d'Espanya i diu que és que no. Ells tenen el cap de que els catalans som els rics d'Espanya i que són els que tenim els diners i que ens quedem els diners.
Sí.
Però jo l'altre dia vaig veure el que s'inverteix per ciutadans... I, per exemple, Andalusia és un 50% més que Catalunya. I el País Basc és el doble, però bueno, el País Basc tenen el concert econòmic o a Navarra. Però és que nosaltres som els últims de la cua.
Ah, una cosa et volia dir. Quan el PP parla d'anar contra els privilegis, van convidar, em sembla que és la Maria Sant Gil, una cosa molt interessant que fa el periòdic a Barcelona, que es diu Tribuna, que dina un càrrec polític o un de la societat civil i comenten en cordialitat els temes, doncs no. Quan li van tocar, li van dir, escolti, i per què no hi pot haver a Catalunya un concert com el Basc? No, això no. És dir, això no és, és curiós, no?
Bueno,
és
però el, si els hi dius el per què no...
I que no es pot tocar el concert. És a més, ell es negava a tocar el concert, però que Catalunya no pot tenir un concert, que és impossible.
Vale.
És curiós, no, això?
Sí, però quan se publiquen les inversions per habitant, segons les comunitats autonòmiques, és que es fa...
Però vull dir, el PP que s'omple la boca de que se fan, que Catalunya té privilegis, no? Quines?
I que el PP, diuen, i jo que estic informada, diuen perquè les primeres autopistes van... Dic, pagant
naltros.
Pagant, sí. I a més pagant peatge, o sigui que... Sí, sí. Perquè clar...
Sí, perquè tu veus, les van fer empreses privades, eh?
Tu veus tot el tema de la, de les... dels bueno, Madrid, tot
carreteres,
el que són... Carreteres,
tot allò.
I les sí, rodalies, no paguen les carreteres, sí. Els trens de cercanies, que són com metros, sí. Vull dir que el tren a l'aeroport, vull dir, clar, tot això, i dius, i ostres, és que... Aviam, i el problema que ve... Però jo la responsabilitat, penso que... és molt de tothom, vull dir que
sí, sí,
perquè
sí.
Escolta'm, vull dir, aviam, jo ja us vaig...
De tothom, quan dius de tothom, a què et refereixes?
De tothom, de
governs d'un partit,
de tots els partits, o sigui, perquè jo penso que realment durant 23 anys que ha estat Convergència al govern, o sigui, el tema de
atenció, una trucada. Hem animat a la gent. Bona sí, tarda. Bona tarda.
Hola.
Tens dret a una ampolla de vermut de la cooperativa Marçà Falseta, eh?
Ah, mira, precisament per aquest tema trucava.
Me sembla molt bé. Endavant.
No, bueno, vosaltres heu tret el tema de la cooperativa. La setmana passada vas dir allò de que si quedaven vi per vendre i tot això. Vull dir, això no ho sé massa. Jo el que sé el que hi ha hagut ara aquests últims dies pel carrer pues, és que s'han despatxat 5 persones i jo volia comentar, pues, bueno, la que conec més, que és la Tere, el sí, que sí. Ja la coneixeu també sabreu de qui parlo.
Sí.
I jo passo moltes vegades per davant de la cooperativa i, bueno, pues, si aquesta persona està fora, vull dir que després de 30 anys em farà molt estar no veure-la i no entenc les raons perquè... Vull dir, això no s'ha sabut, no? No ho sé per què s'han fet...
En la setmana passada, perdona, un dels nostres col·laboradors sí. Ens va preguntar, sabeu alguna cosa de la cooperativa? Perquè he sentit raons, no es va puntualitzar més, està passant dificultats, és l'únic que va dir... I,
sí, bueno, veure,
i és l'únic que sabem, eh? Vull dir, sí. Ja saps que els micròfonos estan oberts
sí, jo
a tothom.
Jo dic el que sé i el que se sent pel carrer, sí, jo sí. No estic anomenant a ningú, vale? No. Llavors jo només vull fer un incís perquè jo amb aquesta persona, concretament aquesta noia la conec de fa molts anys i no sé les raons que hauran hagut per fer fora a 5 persones, això ens ho haurien d'explicar, a mi m'agradaria que ho expliquessin públicament per la ràdio.
Doncs la ràdio està oberta que vingui de fer aquestes explicacions, que fem un servei públic i penso que sí. Seria interessant que es vingués aquí, no? Ja ho
pues
sabeu?
Només és això, saps? A mi, jo sempre passo per davant de la cooperativa que se noia feia 30 anys que ja estava i se'm farà molt estrany no veure-la. I no tracta amb ella ni la botiga.
Clar,
vale?
Sí.
Molt bé.
No sé si, una altra cosa, que m'agrada molt el programa que feu, us escolto molt, hi ha moltes coses, a veure, jo les entenc el que parleu, però no sé preguntar... A veure, no, m'agrada com ho feu el programa i els temes que toqueu i tot.
El programa és possible gràcies a persones com tu que ens truqueu, eh? I que
vale,
a més has fet una aportació força interessant perquè toques un tema que preocupa
sí,
la gent del poble.
Sí,
vull dir, es comenta pel carrer i,
sí, sí.
I la gent no sap res i tots parlem i tots diem que si és per aquest motiu, que si és per l'altre, saps? I bueno, doncs només és això.
Moltes
si
gràcies,
algú
tindre,
si algú... algun dels jo que sé, dels membres de la Junta de la Cooperativa o
sí,
el que sigui.
Són ells els que els hi tocaria dir alguna cosa. Sí,
sí. Poguessin vindre aquí a la ràdio i explicar, potser no hi hauria tant rumors pel carrer. Home,
i suposo que com a mínim ho explicaran els socis, tot això.
Sí.
O els socis ho han de saber.
Els socis, els que anem a les Juntes, si va o no s'hi va, moltes vegades ja sabeu el que passa, la gent calla bastant, saps?
Bueno, però...
I llavors tampoc més, jo em suposo que les juntes tampoc s'explica tot, a les juntes... De...
Home, però una cosa així sí que s'ha d'explicar, això és obligatori.
Bueno, jo l'última no hi vaig anar, amb el meu home, llavors potser també parlo sense coneixement de causa, saps? Potser ho van explicar, però que jo sé... Ningú no està clar, vaja. Vale?
No,
el meu vol entendre.
Ha quedat ben palès la teva opinió i em sembla que hi ha una sensibilitat i caldria doncs, que s'afessin les explicacions pertinents. I crec que la ràdio és un bon lloc,
sí.
A part del que ha dit el Miquel, que també els socis potser han de rebre l'explicació corresponent.
S'hauria de mirar, si cas, la setmana que ve.
A més, has parlat d'unes persones que sé que ens escolten sovint i que segueixen el nostre programa. Des d'aquí els hi donem el nostre ànim, eh?
Bueno, pues jo vindré a buscar la botella de vermut, vale?
Has de passar per la cooperativa, eh?
Ah, per la cooperativa, allà sembla que no s'obre la tele, ves?
Deixes el teu nom al control tècnic?
Sí.
Molt bé.
Vinga.
Moltes gràcies, eh?
Adéu.
Hem aconseguit una trucada, eh?
Bé, bueno, mica en mica. Ara s'animarà, ara s'haurem de quedar fins a les 3.
No, l'altre dia quan es va parlar de la pagesia també es va animar.
També, també es va animar.
Escolteu, aquesta setmana hi ha hagut un esdeveniment que suposo que tots us ha corprès una mica, però que per desgràcia a vegades es repeteix. És el sonat de torn que agafa una pistola i, sí, i fa la seva exhibició mortífera, no? I en aquest cas, en un país molt tranquil, com és Finlàndia, i en un país que el sistema educatiu tothom en parla com a
que tots són avis.
Sí?
Sí, però és el país que té l'índex més alt de suïcidis, eh? Finlàndia.
I que tenia moltes armes. Això és sí, una dada que em va sorprendre.
El 40% de la població té licència d'armes. A mi també em va sorprendre, però bueno.
Perquè jo suposo que és perquè estan molt aïllats, vull dir, en o sigui,
un espai natural molt escampat,
estan molt escampats,
hi ha alimanyes,
hi ha bèsties
ferotges,
sí. No, vull dir que hi ha cerques,
no pot ser, pot ser
que alguna bèstia suelta, sí, mira, aquesta que estava suelta,
aquesta estava suelta però de dues pates, eh?
Sí,
dues potes, estava suelta.
Això lliga amb el que ha dit el Miquel de l'índex de suïcidis, doncs aquest és un personatge que ja tenia decidit suïcidar-se i va dir, sol no me n'aniré i... Sí,
era un simpatitzant de Hitler, vull dir, una persona...
Però ja... de Hitler i Stalin, que també és un tutti-frutti per acabar de veure sí, que no està malament del tot.
Bueno, sí. Que els països, aquests països, i a més Finlàndia és un país molt fred, a l'hivern la gent ha d'estar moltíssimes hores tancats a casa.
El sol de mitjanit, que es diu, allò de que moltes
bueno, però,
hores...
Però això ja és molt al nord, ja, però...
Sí, no, és que és molt al nord, Finlàndia. És, bon, les nits sí, són molt llargues a l'hivern. Sí.
Per això que la gent ha d'estar moltíssimes hores entre casa i doncs, no ho sé, suposo que tot això fa formar el caràcter d'una altra manera.
Però pensem una cosa, això estàvem acostumats a veure-ho als Estats Units i els finlandesos vaig veure unes declaracions que feien uns personatges del carrer anònims a la televisió que deien això ens pensàvem que només passava als Estats Units, aquí no ho haguéssim pensat mai.
Sí.
Nosaltres diem el mateix ara, ho diem als Estats Units i ho diem ara en Finlàndia. Potser, tot i que aquí no hagi passat un cas similar recentment, en un centre educatiu potser hauríem de pensar com...
Sí,
com
sí, no, jo només parlava de del cas estrany de Finlàndia, no? Dels suïcidis, eh? No, de...
no, no, sí, sí. Tot...
De totes però... maneres, el... bueno,
digues, Dolors.
Us explico una anècdota.
Quan treballava, però t'acostes al micro.
Quan treballava a l'associació aquesta de surt, de les dones a Barcelona, resulta que teníem, va haver-hi una organització, una ONG de Finlàndia, que treballava en col·lectius de dones amb risc, bueno, molt marginades i tal. I llavors una de les coses, una de les professores havia viscut a Barcelona. I llavors el que feia és que a l'hivern feien un intercanvi. Venien un grup de dones, sí, d'aquestes que mai a la vida haguessin sortit de la seva... I clar, i les veies en ple hivern que venien amb màniga curta i contentíssimes i a la platja, perquè clar, el sol de Barcelona comparat amb el que ells tenen,
sí,
no?
Sí,
i clar, i era una manera de que veiessin altres realitats...
Però eren de Finlàndia,
altres... Eren finlandeses.
És el país de la sauna, no?
I de... Sí. I, però clar, a mi allò que jo anava tapada amb bufanda, bric i tal, i elles contentes de
com si fos la primavera per
ella. Busquen la calentor.
Clar, perquè penseu que és el que deia el Miquel, que és d'un rigorós d'estar a 25 i 30 sota zero i pràcticament no haver-hi ni sol. O sigui,
però
que...
jo penso... Perdona, Rosa.
No, que al marge d'això que ha dit el Josep, els que som ja una miqueta vells, ja veiem que passen moltes coses que també dèiem sempre. Això només passa a Amèrica. Fer tot això dels tants robos, sí, de trobar una persona estesa a terra i morta i que ningú se'l miri i passi de llarg tothom, totes aquestes coses abans eren impensables. Els que som grandets, ja fa anys que diem això passava a Amèrica, mira, i ara passa aquí, això passava a Amèrica. O sigui, n'hi ha moltes de coses. O sigui, sí, aquest és una més. Però tal com està actualment la societat, ja és una societat que no sigui perquè s'ha fet gran, sigui pel que sigui, que passa, que porta un moviment que 50 anys enrere no t'haguessis pensat mai, sigui pels mitjans de comunicació, sigui pel que sigui.
La tecnologia.
La tecnologia.
La globalització.
S'exporta el bo, però el dolent també.
Exacte.
Hi ha un peatge, sí. Nosaltres tenim un peatge, que és amb el rellotge. Són les dues de la tarda, el Toni Escoda, que ha estat aquí al peu del canó, té ganes d'anar a dinar i ho trobo molt bé. I nosaltres també hem d'anar a dinar, no?
Home, jo tinc ganeta, ja.
Sí.
Bueno, farem un vermut, de veritat, no?
Sí, passarem del vermut virtual al vermut real. Us agraeixo que ens hàgiu trucat, us agraeixo el vostre interès, us agraeixo als meus col·laboradors que hagin vingut puntualment. Josep, fins d'aquí un mes. Miquel, ja ho saps, fins d'aquí un mes. I les meves estimades companyes, fins la setmana que ve.
La setmana que ve
estaré a Extremadura.
Estaràs a Extremadura?
A Càceres i Badajoz.
A Badajoz.
A Badajoz.
Per tants per mil,
eh? Vaig a un lloc que es diu Almendralejo.
Oh, bonic.
Havien, Marco, jugat, havien jugat a primera divisió fa uns anys.
Sí.
Us recordeu l'Almendra Alejo?
Doncs l'Almendra Alejo penso que és molt maco.
Pues això, em venen a buscar Badajoz.
A veure si et diuen no pareces catalana, eh? Ja ens ho explicaràs. Eh?
Segur, eh? Segur.
Doncs perquè que vagi molt bé maca, per sí, les terres d'Hernán Cortés.
Exacte.
Molt bé, a tots vosaltres que tingueu un bon cap de setmana i aneu a Porrera que estan de festa major, eh? Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.